Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit, a Ràdio Estel.
Divendres 2 de juny torna la nostra nit i la teva. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any iniciarem la vetllada a la Basílica de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre amb l'actuació del Cor Vivace i a 9:45 el sopar de la Llotja de Mar, Passeig Isabel II 1 de Barcelona. Una nit presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, aquest any, amb la teva entrada, participaràs al sorteig d'obsequis i sorpreses. El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. La teva nit. Més informació i reserves al 93-409-2770 i a lanit@radioestel.cat. Atenció, places limitades. Tens temps fins al 30 de maig.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona nit, amics i amigues. El Papa Francesc realitzava divendres i dissabte passats una intensa visita de 30 hores a Egipte. En un dels moments més viscuts, la missa de dissabte a l'estadi Air Defense del Caire, el pontífex assegurava que a Déu només li agrada la fe professada amb la vida, perquè l'únic extremisme que permet als creients és el de la caritat, el de l'amor. També recordava que qualsevol altre extremisme no ve de Déu i no li agrada. Només aquestes frases, com també l'abraçada amb l'imam d'Al-Azhar, un dels centres de pensament musulmans més importants del món, ja comporta una voluntat de ser línia de continuïtat entre totes les religions. És a dir, que aquestes frases i aquests gestos els poden fer seus tots els creients, sigui quina sigui la seva creença. Esperem que doni bons fruits aquest viatge de Francesc a Egipte, però no només per als catòlics o als cristians en general, sinó per a totes les religions. Avui presentarem la segona jornada interreligiosa que es farà aquest dissabte a Barcelona. Ens l'explicarà Pilar Claret, coordinadora d'aquesta jornada que promou la Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós i també vicepresidenta de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, l'AUDIR. I tindrem en la segona part del programa d'avui una taula molt interessant. Ignasi Rubiró, professor de la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya, i Stefano Petrucciani, professor de la Universitat de la Sapienza de Roma, ens explicaran tot un projecte per superar guerres passades a Europa i impulsar la pau, seduint els joves en aquesta cultura de la pau. S'han fet unes jornades ara fa uns dies a Barcelona i també ens les explicaran tots dos. Això, el vocabulari interreligiós i una mica més, fins a 12:15. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg. Una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Es fa aquest dissabte la segona jornada interreligiosa que promou la Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós. S'adreça especialment als membres que formen part de la xarxa, però també es vol convertir en una jornada de portes obertes després de la primera experiència ara fa 4 anys. al lloc d'acollida a partir d'un quart d'onze del matí. És la seu de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, al carrer Lledó, número 11 de Barcelona. I té ja un títol marcat, acollir el foraster, l'hospitalitat com a deure i actitud espiritual. En parlem breument amb Pilar Claret, vicepresidenta de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i coordinadora de la Jornada Interreligiosa. Pilar Claret, bona nit, benvinguda a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Bona nit, bona nit.
Com es presenta aquest any aquesta jornada, que d'alguna manera parla de l'acollida, de l'obertura i l'hospitalitat amb els refugiats, per exemple, un tema de línia de continuïtat entre totes les religions, oi?
Ah, això mateix. Sí, sí, sí. Vam escollir aquest tema en l'última reunió de la plenària de la xarxa catalana. És una xarxa, tal com diu el nom, de 20 entitats que arreu de Catalunya, al Principat, a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Andorra, Perpinyà, Mallorca, Alacant i València. Són entitats de diàleg interreligiós que estem coordinades i ens reunim una vegada a l'any en la plenària. I cada 4 anys celebrem aquesta jornada, que de fet doncs, és una trobada interreligiosa cada 2, perquè entremig hi ha el Parlament Català de les Religions. I aleshores, en aquests moments, on hi ha aquesta consciència de tots, de totes les persones amb sensibilitat sobre el problema dels refugiats, doncs hem escollit aquest tema que tantes altres organitzacions en aquest moment també estan treballant. Aquesta jornada la preparem, les entitats preparen el tema, se'ls han enviat unes preguntes, unes qüestions que ells han reflexionat, i aleshores, el dia de la jornada, els posarem en comú aquest treball que han fet de reflexió sobre quina veu hem de tenir les religions i quina actitud hem de tenir, sobretot, les religions enfront a aquest problema dels refugiats. I aleshores, després de debatre-ho i d'estar doncs, tot el dia junts sobre el tema, intentarem prendre alguna posició. Fa 4 anys vam fer un manifest que era el diàleg interreligiós contra les dinàmiques de l'odi, contra les dinàmiques de l'odi.
Evidentment, sí.
I aquest any fem aquest tema de l'hospitalitat. I llavors veurem què fem, si quin actitud prenem, si fem alguna gestió, si fem un manifest. O sigui, la veu, d'alguna manera, voldríem ser la veu de la religió on desenfront del problema.
Això sortirà, per tant, de la dinàmica d'aquest dissabte?
Sortirà, això mateix, sortirà de la dinàmica del dissabte. Sí.
Hi ha possibilitat d'anar-hi directament? Cal inscriure-s'hi?
Sí. Al carrer Lledó 11, de fet, ens reunim els grups de diàleg interreligiós, però obert a tota persona sensible al diàleg interreligiós i sensible al tema. Molt benvingut serà qui vulgui venir, sí, sí, sí.
En qualsevol cas, el número...
Al matí ens trobarà el senyor Oriol Amorós, i després també hi haurà el testimoni sobre aquest tema, hi haurà el testimoni de la Nàtia Gulam, que és una noia afganesa, que va patir els horrors de la guerra a l'Afganistan i també és
víctima
de tot aquest problema.
Recordem que Oriol Amorós és secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Govern català i també diputat al Parlament, i Nàdia Gulam, un testimoni de dona afganesa, com ara ens deia Pilar Claret, marcada per les conseqüències d'una guerra civil terrible
guerra,
com és
sí,
la de l'Afganistan. Doncs tot plegat des d'un quart d'onze del matí i fins a les 6 de la tarda al carrer Lledó número 11 de Barcelona, a Ciutat Vella, oi? Perquè se situïn els oients.
Relledor. Al matí hi haurà més aviat un treball de ponències i de diàleg amb els ponents, i aleshores a la tarda hi haurà aquesta posada en comú de les tradicions, que també ens parlaran 5 persones, representants de 5 tradicions religioses, els quals parlaran d'una actitud d'hospitalitat dins d'aquella religió. Com plasma l'hinduisme, per exemple, com plasma el budisme, aquesta actitud d'acollida, de bonomia, d'estimació vers la persona que ha de ser hostatjada, que ha de ser acollida. Aleshores, l'assemblea posarà en comú les aportacions que han fet en el treball. I acabarem a 6:15 amb un concert, la coral interreligiosa, allà a 2 minuts mateix del centre, a la Basílica de Sant Josep Pastor, farà un concert.
Doncs benvinguda sigui aquesta, aquest final cultural, no? Aquest punt cultural i musical com és el final de la segona jornada interreligiosa que hem presentat avui des de Temps de Diàleg, organitzada per la Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós. Ens ha acompanyat uns minuts Pilar Claret, vicepresidenta d'AUDIR, Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, i coordinadora de la jornada. Que vagi molt bé. Recordem, dissabte a 10:15 al carrer Lledó número 11 de Barcelona. Si algú vol més informació, pot trucar al 93 457 69 80. Encara hi ha demà i demà passat, si algú vol trucar, i en tot cas dissabte a les 10:15.
O si no, que entrin a la web,
audir.org. Allà hi ha tota la informació també.
Doncs. Allà hi ha tota la informació i poden fer la inscripció des d'allà mateix.
Salutacions, tindrem ocasió de tornar a parlar d'aquesta actitud comuna de les religions a Catalunya a favor dels refugiats. Pilar Claret, bona nit i fins una altra.
Bona nit, bona nit.
Temps de Diàleg. Les religions al servei de la pau. Temps de Diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Hòstia o Santíssim Sagrament, cristianisme. És un tros prim de pa àzim, sense llevat, que el catolicisme, el sacerdot, consagra i ofereix en la celebració de la missa junt amb el vi negre. La hòstia és la representació del cos de Crist i el vi consagrat en representa la sang. Temps de Diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
Avui volem presentar-nos tot un gran projecte de cultura de la pau, per dir-ho així. Es diu Del fenomen de la guerra a la cultura de la pau, reflexions, anàlisis i experiències. Tota aquesta gran iniciativa ha tingut un fòrum de treball ara fa uns dies a Barcelona i a Vic, de la mà de les facultats eclesiàstiques i amb la col·laboració de diferents professors i doctors de fama internacional. S'ha focalitzat tot el que és l'inici del projecte en les guerres civils, particularment la de l'antiga Iugoslàvia i també, si anem més enrere en el temps, a la Guerra Civil Espanyola. Avui ens acompanyen per analitzar tot aquest projecte, d'una banda, Ignasi Rubiró, professor de la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de la Universitat Ramon Llull i exvicedegà. Doctor Ignasi Rubiró, molt bona nit i benvingut a Radio Estel.
Hola, bona nit, moltes gràcies.
I també comptem avui amb la presència d'Stefano Petrucciani, professor de Filosofia de la Universitat La Sapienza de Roma. Bona nit, bona sera, benvenuto qui a Radio Estel.
Grazie, grazie di questo invito.
Hablaremos en castellano, que nos dice que lo entiende más o menos bien, pero aunque él nos hable en italiano, también estamos muy agradecidos de acoger esta querida lengua. ¿Cómo definiríamos para empezar el proyecto? Si vol començar, doctor Ignasi Rubiró.
El projecte, el professor Petrucciani és l'investigador principal, és un projecte europeu, on ell té la responsabilitat, davant de la Comissió Europea, de que els objectius que persegueix el projecte es portin a terme. Hi va haver, ell ho explicarà amb més precisió, hi va haver una primera sessió a Sèrbia, al febrer, ara és aquesta aquí a Barcelona, i més tard, l'octubre, vero? Si farà l'octubre es farà a Roma. L'objectiu és reflexionar sobre el conflicte i el fenomen de la guerra. Aquest és l'objectiu central.
Molt interessant el que ens explicarà el doctor Ignasi Rubiró, perquè el professor Stefano Petrucciani, doctor Petrucciani, té aquesta gran responsabilitat de treballar davant la Comissió Europea, que è il nostro governo, di tutti gli europei, per capire bene.
Certo. E il programma si inserisce dentro
il programma s'emmarca in una linea di finanziamento della Unione Europea che si chiama Europe for Citizens. Per tant, és un programa que no és només acadèmic, sinó que vol principalment portar el discurs sobre els conflictes, sobre la guerra i sobre la pau també als ciutadans.
E sulla pace anche ai cittadini. E quindi non è un lavoro.
En altres paraules, no és un treball que es desenvolupa només a les universitats. I, efectivament, allò que ha caracteritzat la nostra proposta, tant la iniciativa que hem tingut a la ciutat sèrbia de Kragujevac com aquí a Barcelona i a Vic, ha estat una forta relació amb els joves, estudiants universitaris i estudiants de les escoles superiors i també de l'escola primària, perquè el tema de la pau, òbviament, interessa moltíssim.
De l'escola primària, perquè el tema de la pau, òbviament, interessa moltíssim i ragazzi.
Els nois han pogut treballar sobre això.
L'altro aspetto che abbiamo cercato di sottolineare, soprattutto...
L'altro aspecte che hem intentat subratllar, sobretot aquí dins la iniciativa del professor Rubiró a Barcelona i Vic, ha estat la importància de l'art per a la reflexió sobre la guerra i per a la construcció de la cultura de la pau. Tenim, naturalment, un exemple grandíssim, paradigmàtic, que és el Guernica de Picasso. I, per exemple, els nois han treballat partint del Guernica de Picasso, però després també han estat molt importants les lectures de poesia, perquè hi ha tota una gran tradició de poesia sobre la guerra.
Sono state le letture di poesia, perché c'è tutta una grande tradizione di poesia sulla guerra e abbiamo visto che...
I hem tingut, doncs, l'ocasió de llegir i reflectir poesies italianes, poesies que venen de territori de l'antiga Iugoslàvia i també, molt òbviament, de la literatura catalana i castellana, perquè també aquí hi ha hagut una gran tradició de poetes que han escrit sobre els problemes de la guerra civil.
Perché anche lì c'è stata una grande tradizione di poeti che hanno scritto sui problemi della guerra civile e dunque la poesia come
la poesia com a instrument de comunicació per fer arribar, diguem-ne, determinats continguts que de vegades a través de la reflexió i l'assaig és més difícil transmetre també als joves o al públic en general.
È più difficile trasmettere anche ai giovani o al pubblico in generale.
Avui ens acompanyen Ignasi Rubiró, professor de la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, i Stefano Petrucciani, professor de Filosofia de la Sapienza i responsable davant la Comissió Europea de portar endavant aquest projecte de la guerra a la pau, del fenomen de la guerra a la cultura de la pau. Ja hem parlat de tres sessions, dues ja s'han fet, l'última a Barcelona, la primera va ser a Sèrbia i a l'octubre a Roma. Què tenen o quines característiques tenen? Quali sono le caratteristiche delle guerre civili, de les guerres civils?
Bé, insomma, abbiamo visto... Abbiamo riflettuto...
En definitiva, hem vist i ens hem fet ressò sobretot del tema de la guerra a Iugoslàvia, que té, però, una naturalesa pròpia molt particular, perquè és una guerra que va esclatar després que es va treure el barret aquell tancament que s'havia donat en la Iugoslàvia socialista.
Chiusura che era data dalla Jugoslavia socialista, insomma. E quindi, ma il problema in generale...
De tota manera, però, el problema general de les guerres civils és el problema de fins a quin punt cadascú és atacat en la seva identitat. És a dir, que les diferències d'identitat entre els diversos territoris que parlen diferents llengües, tenen diverses religions, etc., fins a quin punt aquestes identitats tenen el risc alguna vegada de convertir-se en una arma homicida.
Aquesta identitat rischia, qualche volta, di trasformarsi in... un'arma micidiale, perché non è facile, non è semplice...
Perché non è facile, non è semplice fare convivere identità diverse.
Oggi noi abbiamo... Una forte
avui nosaltres tenim una forta tendència cap al redescobriment d'identitats particulars, lingüístiques, regionals, etc. Però això té una doble cara, diguem-ne, perquè és molt bonic redescobrir les pròpies identitats culturals, lingüístiques, etc. Però cal també entendre com és possible que aquestes diversitats i aquestes diverses identitats convisquin i es diferenciïn sense trencar-se, com va passar a la Iugoslàvia, on allò que era una barreja que més o menys funcionava va convertir-se pel redescobriment d'identitats diferents i també antagonistes, cosa que va donar lloc a una de les guerres més terribles, no només perquè va ser una guerra al continent europeu, on s'esperava després de la Segona Guerra Mundial haver assolit una etapa d'estabilitat, sinó sobretot perquè va ser una guerra caracteritzada també per atrocitats d'una gravetat enorme, en definitiva, com és el cas de la neteja ètnica, el genocidi...
Guerre non solo perché è stata una guerra, diciamo, sul continente europeo dove si sperava dopo la Seconda Guerra Mondiale di avere raggiunto un assetto di stabilità, invece e soprattutto perché è stata una guerra caratterizzata anche da atrocità di enorme gravità, insomma, come la pulizia etnica, il genocidio, e questo ci deve fare interrogare anche...
Això ha de fer que ens preguntem també sobre què hi ha en la nostra cultura, en la nostra formació com a ciutadans i com a homes, en el sentit que, malauradament, no s'ha garantit encara que tinguem una barrera, un límit davant aquests fenòmens.
Garantito di avere uno stop di fronte a questi fenomeni, cioè ancora...
Per tant, el conflicte identitari és capaç de produir veritablement uns fenòmens d'horror, d'extermini, com ja sabem, no cal recordar-ho, neteja ètnica, violacions, etc. Formes de violència brutal que tenen la seva arrel, broten i creixen en el conflicte entre les diverses identitats i, per tant, això és un gran problema que tenim com a Europa.
Sgorgano, scaturiscono dal conflitto tra le diverse identità e quindi questo è un grosso problema che abbiamo di fronte come Europa, cioè come
És a dir, com acceptar i incentivar la descoberta i la valoració de les identitats culturals diverses, però en un quadre de convivència harmoniosa i harmònica entre aquestes diversitats.
Convivenza harmoniosa e armonica tra queste diversità e
non è gens fàcil. Crec que aquesta és una de les grans un dels grans desafiaments per a l'Europa del demà i és molt complicat.
Perché purtroppo rimangono tante ferite, certo. Es mantenen moltes ferides obertes encara en tots aquests conflictes. Això d'una banda, l'altre exemple que podem posar avui és la Guerra Civil Espanyola, també important recordar que encara té ferides obertes. Ferite aperte.
Certo, ma credo che adesso forse...
És cert, però crec que això ho podrà dir millor el professor Rubiró. En qualsevol cas, crec, en definitiva, que el temps que ha passat potser us ha permès a vosaltres de cicatritzar aquestes ferides, com ha passat igualment a Itàlia, perquè també a Itàlia vam tenir, per dir-ho així, la guerra del feixisme i l'antifeixisme, que de fet és molt semblant a la Guerra Civil Espanyola, amb les lògiques diferències.
Molto simile, diciamo, anche a quella, alla Guerra Civil Espanyola, per certi versi, ma...
Però avui, després de 70 anys, aquestes ferides comencen a ser superades. I crec que també en el cas de la Guerra Civil Espanyola això és un recorregut molt més senzill.
De la Guerra Civil Espanyola, questo sia già un percorso molto più semplice.
Stefano Petrucciani, ens agradarà també comentar una mica quins objectius, qual è lo scopo di questo progetto, ara amb aquesta reunió aquí a Catalunya i després de la reunió de Roma, què és el que es vol aconseguir? Cosa si vuol giungere?
Sí, sí, lo scopo appunto è quello di giungere a una
Sì, sì, l'objectiu concretament és aconseguir una comprensió d'aquestes dinàmiques conflictuals que han travessat i encara són obertes a Europa, per dir-ho així, perquè, per exemple, les qüestions balcàniques no s'han resolt en absolut. Per tant, comprendre les causes i les raons i després mirar o dirigir una mirada endavant i veure com en el context d'Europa es poden trobar unes solucions de pau duradora i de convivència entre tots aquests pobles que són sobre el territori europeu. Perquè la perspectiva de la pau, al meu entendre, com ja ensenyava el gran filòsof Immanuel Kant, la perspectiva de la pau requereix que se superi el tancament de l'estat nacional i que entre els estats s'estableixin uns lligams federals o confederals que són els que serveixen per impedir en definitiva que es pugui recaure en la temptació de la guerra.
Stato nazionale e che tra gli stati si stabiliscano dei legami federativi, confederativi, che sono ciò che serve a impedire che possano ricadere, diciamo, nella tentazione della guerra. Quindi il nostro obiettivo è
anche, in altre parole, il nostro obiettivo è també entendre com portar endavant, donar una contribució, diguem-ne, i com portar endavant el projecte de la Unió Europea avui en un moment en què precisament aquest projecte, com tots sabem, està trobant grans dificultats.
Abbiamo visto naturalmente la Brexit.
Hem vist naturalment el Brexit, hi ha tensions, sobretot hi ha també una desafecció, sobretot a Itàlia i França en relació amb el projecte europeu.
Disaffezione rispetto al progetto europeo perché l'Europa.
Perquè Europa evidentment no ha estat capaç de presentar-se davant els ciutadans de molts països amb un rostre apassionant i interessant, sinó que s'ha presentat de vegades amb el de l'austeritat i el rigor econòmic.
Arcigno della austerità, del rigore economico e quindi qualcosa che
cosa che ha creat no poques dificultats.
Quindi oggi credo che bisogna
che per tant avui crec que cal que tothom, els estudiosos, els ciutadans, etc, donin una contribució a un replantejament d'Europa perquè es pugui renovar i presentar als pobles europeus amb un rostre més interessant, més positiu en relació amb el que hi ha hagut els últims anys.
Con un volto più interessante, più positivo rispetto a quello che ha avuto negli ultimi anni, che hanno
Sí, sí, dic que es tracta, in somma, de donar una ratificació, una consolidació de la reconciliació, de la reconciliazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, no? S'ha de consolidar això. Avui, a banda de Stefano Petrucciani, ens acompanya Ignasi Rubiró, que potser ens pot comentar una mica més, i també el doctor Petrucciani, com han anat aquestes jornades a Barcelona. Ens deia el doctor Petrucciani que havien tingut molta participació d'alumnes a través de referents culturals, de poemes. Com ha anat tot això?
Mira, interessant, i hem hem volgut voluntàriament incidir en els estudiants, que són els futurs ciutadans europeus. No hem volgut que sigués un debat entre professors especialistes.
Tot i que n'hi ha hagut molts, no?
Tot i que n'hi ha hagut, eh? Però la clau no és en afinar aquí, que s'ha de fer, sinó que afinar i apostar per les noves generacions. Per quin motiu? Perquè Europa, des de l'inici, sempre ha tingut conflicte. Sempre. Per tant, els nous ciutadans seguiran tenint conflicte. A les seves mans hi haurà la possibilitat d'intentar resoldre aquest conflicte per vies no pacífiques. Per tant, no els hem de donar la visió de que ja està superat, és del passat la possibilitat de resoldre per via no pacífica.
Bé, alertar que existeix l'altra possibilitat.
Exactament.
No desitjable.
No desitjable, però cal la pena. No és un fet del passat només. Avui encara hi ha guerres. I, per tant, aquests nous ciutadans, aquests futurs ciutadans, també tindran aquesta possibilitat. Aleshores, nosaltres hem d'educar per la pau. I educar per la pau vol dir fer veure que aquesta possibilitat és la pitjor possibilitat per resoldre els conflictes.
Educar per la pau, educare per la pace, questa è una questione sostanziale, molto importante.
Certamente, perquè...
Certament, perquè les nostres vides personals, polítiques i socials estan sempre marcades per conflictes. La realitat del conflicte és la realitat de la vida humana. L'important, però, és que el conflicte, tant a nivell de la vida quotidiana com a nivell social, polític, sigui gestionat i es desenvolupi amb el respecte a l'altre, en el benentès que des de les diferències de punt de vista es pot gestionar.
La diferència d'opinioni, la diferència de punti di vista... Si può gestire, si può organizzare.
Es pot organitzar tot i no s'ha de convertir en un rebuig o un menyspreu a l'altre que després alhora es converteix en violència o en guerra. Aquest és el problema. Tenint en compte aquest problema, la cultura de la pau significa tolerància, significa respecte per la diversitat de l'altre, acceptació de les diferències.
Questo è quello che...
Això és precisament el que manca quan s'arriba a les situacions de guerra civil, de conflicte ètnic, de conflicte identitari. Hi ha una negació de la diversitat de l'altre, és a dir, el seu rebuig fins a arribar fins i tot a la deshumanització de l'altre, que ja no és mai vist com un home igual que nosaltres.
Un home com noi, no? Allora, questo è un punto...
Aleshores, això és un punt fonamental, des del meu punt de vista. Comprendre que el conflicte, certament, forma part de la vida humana, però s'ha de viure respectant les diferències dels altres, que tenen tots valors com també tenim valors nosaltres.
Com abbiamo valore noi.
Avui hem parlat a Ràdio Estela Temps de Diàleg amb Stefano Petrucciani, professor de Filosofia de la Universitat La Sapienza de Roma i responsable davant la Comissió Europea del projecte sobre reflexions del fenomen de la guerra a la cultura de la pau, i també amb Ignasi Rubiró, professor de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Només una qüestió per acabar. Són moltes persones en aquest projecte, doctor Petrucciani, sono tante persone, un gruppo di persone che lavorano in questo?
Sì, abbiamo appunto tre gruppi di...
Sì, tenim concretament tres grups d'investigadors. Un grup a Sèrbia, un grup aquí a Barcelona i finalment a Roma. Tenim estudiosos de diverses disciplines que col·laboren perquè hi ha la filosofia política, però també l'estètica de l'art, perquè estem convençuts que de la importància de les arts per a la construcció de la cultura de la pau.
La convinzione della importanza delle arti per la costruzione della cultura della pace. Poi
Després també tenim el treball dels estudiosos de literatura, també de l'Europa de l'Est, perquè és allà on s'ha desenvolupat una literatura sobre aquests temes de conflictes amb estudiosos, per tant, també de literatura i de literatures comparades. Tot un gran projecte. És un projecte, en definitiva, transversal, podem dir que ecumènic, interreligiós i de molts àmbits, no?
Certament.
Un projecte intercultural, interreligiós i, naturalment, interdisciplinar, òbviament, perquè hi participen especialistes de moltes disciplines acadèmiques diferents.
Participano specialisti di tante discipline accademiche differenti.
Moltes felicitats, complimenti al doctor Stefano Petrucciani, que ens ha acompanyat avui, ha vingut de Roma a participar en aquestes jornades que s'han fet a Barcelona i a Vic. Gràcies també al doctor Ignasi Rubiró, de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Que vagi molt bé tot aquest treball. Nosaltres, des de Ràdio Estel, modestament intentarem seguir-lo, perquè és una prioritat en aquest món de tantes convulsions, de populismes, de dubtes entre els ciutadans que voten aquí i allà, de vegades als extrems, que proposen coses que moltes vegades no es desitgen per a la pau. i que pugui reeixir, en definitiva, el projecte. Fins una altra a tots dos. Molt bona nit.
Gràcies molt per aquest invitació.
Gràcies. Fins aquí aquesta edició de Temps de Diàleg. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Que acabeu de passar un bon dimecres i que tingueu bona setmana. Ens retrobem dimecres vinent a les 11 de la nit a Ràdio Estel. Adéu-siau.